Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Hi ha un oient, professor, que diu, concretament el David Rodríguez, diu, hora de la tila. Se l'escalfa, posa la... o no?
Hora de la tila, home, si es vol prendre una tila, la tila està bé, com a herba, està bé.
Bé, no sé si tila o què és el que estaran prenent ara mateix els màxims mandataris de Xipre a partir de l'ultimàtum del Banc Central Europeu. Si no s'arriba a un acord sobre les condicions del rescat, dilluns vinent es tallarà la liquiditat als bancs. El president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que la dia ens ho posa més fàcil, ja ha advertit, a més, que la intervenció de Rússia no és la solució i que la situació del país, ara mateix, és perillosa dins l'eurozona.
En la situació actual, considero que definitivament Xipre representa un risc sistèmic per la zona euro. I l'agitació dels darrers dies així ho demostra, malauradament.
Per la seva banda, el president del Parlament xipriota, Nikos Anastasiadis, defensa la seva voluntat d'arribar a un acord.
El nostre país està preparat amb la cooperació del govern per aprovar qualsevol mesura necessària dins de l'euro, dins de la Unió Europea i dins de l'eurozona.
Fa només una estona hem conegut que els ministres d'Economia de l'eurozona mantindran aquesta tarda, a partir de les 7, quan acabi ho fan perquè estàs escoltant el programa, a partir de les 7 una nova teleconferència, mentre a Xipre els bancs continuen tancats. Ho estaran com a mínim fins dimarts, i es comença a parlar ja d'una possible sortida de l'euro. Bé, anem a endreçar tot això. Com dèiem, ens acompanya el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona
al programa.
Tarda.
Bueno, deixi'm dir-li, no sé si felicitar-lo per la seva intervenció d'ahir al programa Singulars, que s'ha convertit, va ser rècord d'audiència de la temporada i va igualar el rècord històric del programa, amb un 10% de quota de pantalla. Més al voltant una mitjana de 163.000 espectadors i una punta amb Jaume Barberà de 243.000 espectadors.
Bueno, vull molt dir bé, que... pues, gràcies. Gràcies.
L'he dit perquè, escolti, no sé si és conscient, suposo que sí, ja fa temps que ho sap, del poder que genera, o sigui, del que diu i del que pot generar un grapat de ciutadans que se l'escolten i se'l miren allà on surt.
Bueno, jo sempre he procurat lo mateix, sempre, absolutament sempre, és a dir, que la gent pensi. És a dir, jo dic algo que jo he pensat abans, evidentment, és un raonament, i jo el meu objectiu és que la gent aquest raonament l'analitzi i que sigui una font d'informació per continuar raonant. Aquest és el meu objectiu, és a dir, si ho aconsegueixo, fantàstic.
Bueno, doncs anem a reflexionar. Comencem, si li sembla, per Xipre, després parlarem de la trobada amb Mas Colell i en aquest cas el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Què creu que passarà amb Xipre? És a dir, Xipre es veurà abocat a la fallida, com l'acord l'està tensant ara mateix el Banc Central Europeu, o no creu que arribi la sang al riu?
A veure, jo penso que en relació amb Xipre, una de dues. Això és un procés que està dissenyat mil·limètricament i que qui ho ha de saber ja sap cada passa i com acabarà, o bé això ha sigut realment una cantada olímpica. A veure, jo penso que d'entrada el primer error que s'ha comès, jo no sé si això s'arreglarà, desitjo que sí, és deixar a Rússia fora d'aquest procés. És a dir, jo penso que aquest procés hagués tingut de ser a tres bandes. L'Eurogrup, Xipre, bueno, Xipre de fet està a l'Eurogrup, no? És a dir, a l'Eurogrup, el govern xipriota i Rússia. Per què? Perquè Rússia té el 20% dels dipòsits entre Rússia i Ucrania. Té el 20% dels dipòsits a Xipre. Rússia no es pot deixar fora.
Perdoni, ara que entra amb això, quin benefici en treu les empreses russes o aquests dipòsits de més? Vull llegir que hi ha una gran quantitat, concretament el 42% dels dipòsits bancaris del país superen els 500.000 euros. El 42% de dipòsits bancaris. És a dir, qui té allà els diners amb més de 500.000 euros de mitjana, de dipòsits?
A veure, 500.000...
I quin benefici en treuen de tenir-los allà? Perquè diuen que la majoria són russos.
Sí, a veure, 500.000 euros a nosaltres ens semblen molt, però són poca cosa, 500.000 euros. És a dir, a veure, els russos que estan a Xipre és classe mitjana alta, no són les grans fortunes. Les grans fortunes russes estan a Suïssa, estan a Luxemburg i estan a Londres. És a dir, això és classe mitjana.
Bueno, sí, serà classe mitjana. Jo, perdoni, a veure, 500.000 euros, jurs?
És classe mitjana. No, però això és classe mitjana alta, de veritat. És a dir, no és les grans fortunes.
Bueno, però la pregunta que li feia és per què els tenen, per què van així, quin benefici en treuen?
Bueno, d'entrada, fins fa 4 dies, la banca xipriota ha estat pagant uns interessos brutals. És a dir, ha estat pagant entre un 4 i un 7%.
Com? Vull dir, per què?
Com que per què? Per atraure capitals. Llavors, aquests capitals es pot dir que l'origen és dubtós. Bueno, no sé, pues sí. Pues sí, és dubtós, no ho sé.
Però això, perdoni, això es podria fer aquí ara, per exemple, una banca que va una mica malament? O és el precedent del que hem viscut? És a dir, ara suposem que això potser és el precedent que hem viscut.
No,
és a dir,
aquí...
que una caixa o un banc digués, jo et dono el 7%.
No, sí, però a veure, aquí capitals d'origen dubtós no n'hi ha. Llavors, clar, aquesta diferència és... Bueno, almenys no dubtosos amb aquesta línia, no? Llavors, l'avantatge està quan aquests capitals tornen a Xipre, a Rússia. Els capitals aquests, quan tornen a Rússia, són totalment blancs. Perquè venen d'un banc oficial, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, l'avantatge està, primer...
Sí, perdoni, perquè crec que això s'ha explicat poc. Almenys jo, ja, aquests mecanismes a vegades no els entenc, disculpi'm, O sigui, aquí es fan uns ingressos d'uns diners X, que no se sap d'on venen. Els dipositants els posen al banc xipriota, els hi donen el 7% d'interès, i un cop ha passat el pla, sigui d'un any o sigui de dos,
aquest
diner ja és legal. I aleshores...
No, és que sempre ha sigut legal, aquest diner. Per Xipre sempre ha sigut legal.
Algú que diu que després ja el poden recuperar de manera...
No, després pot tornar a Rússia, en aquest cas,
sí.
I és totalment blanc, aquest diner.
Vale,
I ningú posa cap problema. Llavors, el benefici és triple.
Per tant, es fa el procés de canvi de negre a blanc, per entendre's...
Bueno, negre...
Bueno, gris. Gris-blanc a blanc-gris. No?
Sí, a veure, és que no... És a dir, aquest diner ve de la màfia o del tràfic d'armes...
No, però vull dir... No
està
provat,
això.
Val, però vull dir que quan surt del banc, és blanc.
Sí.
Val.
Llavors, el problema bàsic és que, perquè s'ha dit moltes coses, de que el problema de, o sigui, el problema de Xipre és que l'economia xipriota està malament. Això no és cert. O sigui, el problema de Xipre és un problema bancari, exclusivament bancari. Això és molt important per les implicacions que pot tenir. És a dir, a Xipre és a la banca xipriota tenia moltíssima deute grega. Moltíssima deute grega. Quan es va produir la caiguda de valor de la deute grega i la quita de la deuta grega,
sí.
Els actius de la banca, dels bancs xipriotes van caure en vertical. I llavors, què va passar? Es van quedar sense capital, perquè no hi havia actius per suportar allò. Bé, llavors, què passa? Va entrar en una espiral diabòlica. I en conseqüència aquesta banca està en una situació realment de fallida, pràcticament de fallida, amb uns capitals que en realitat no pot tornar. Aquest famós rescat dels 10.000 milions per i que una part ha de ser coberta per als dipòsits xipriotes,
5.500,
etcètera, això és per recapitalitzar els bancs
xipriotes,
per recapitalitzar-los i que s'arribin a uns barems, a uns ratis que han d'arribar, perquè ara no es compleixen. Clar, la pregunta és, això és extrapolable? És a dir, això pot passar en altres països? No. El ministre Luis de Guindos va dir que no. Això no. És absolutament fals. Això pot passar, atenció ara, a qualsevol país que tingui una banca que estigui en un estat semblant a la banca xipriota.
Bueno, però la banca xipriota... Vale, el que diu vostè, m'agafo les seves paraules. Això pot passar amb una banca amb un país que tingui una banca semblant a la banca xipriota.
Sí.
Però la banca espanyola no és la xipriota, no?
No és la xipriota.
Per tant, Luis de Guindos o Mas Colell, que l'escoltàvem fa un parell de dies aquí al Món RQ, el que venia a dir això,
bueno,
que no era comparable.
Bueno, jo només sé una cosa. Jo només sé que a la banca europea li han fet 3 tests i que els 3, un any després, es veia que no eren certs els resultats. Que la banca espanyola... No, a Europa. La banca espanyola, Oliver Wyman, li va fer la superauditoria, que era la mare de totes les auditories, es va publicar al setembre. Només hi ha un cas que s'ha comprovat que va fallar, que és el Banc de València. És a dir, jo... A veure, que només és una pregunta, i no vull anar més enllà. És a dir, quin és l'estat de la banca espanyola? Punto. És a dir, segons com sigui l'estat de la banca espanyola, si es produeix una problemàtica semblant de manca de capital com la banca xipriota, el que ha passat a Xipre, crear un impost, perquè és un impost, no és ni una expropiació ni una quita, és un impost. Sobre els dipòsits pot passar a Espanya, perquè aquest impost té un avantatge molt, molt gran, és molt ventajós aquest impost, no genera deute públic. És a dir, si la injecció de diners que li faran a Xipre, això farà que la deute pública xipriota es dispari. El qual és molt dolent, evidentment. Si els dipositaris contribueixen amb un impost a aquest rescat, això no és deute públic, amb el qual això realment va molt bé. És molt net. Molt net, molt... És a dir...
Sí, sí, bueno, és un robatori que et fan davant teu.
Sí. No, perquè, no és un robatori, home, sí. És una contribució.
No, perquè, perdoni, no. Perquè
és una contribució obligada, o sigui, per real decreto ley.
És a dir, te treuen els cèntims que tens a dins, una part.
Sí. Sí,
doncs
sí.
Això no és un impost, perdoni. Això és
un impost, sí, sí.
Això és una quitança.
No, això és un impost.
Bueno, amb els impostos, perdoni, passa el mateix.
No, és un impost.
Però ja saps que tu ja saps que del que guanyes hi ha un tant % que marxa amb impostos.
Senyor Marcelí, això és un impost per una raó. A veure, la definició d'impost és allò que es paga amb un fi en concret. Per la que sigui, per pagar la sanitat, per fer carreteres, per la que sigui. Això és un impost. Llavors, això es treu dels dipositaris per contribuir al rescat de la banca xipriota. És un impost. El problema que té aquest impost és que no s'ha discutit ni al Parlament xipriota ni a cap lloc a Xipre. S'ha discutit a fora. En una nit que va a la nit que va del divendres al dissabte, un grup de senyors a l'Eurogrupo reunits en un despatx. El tema és aquest. És a dir, aquest impost no és democràtic. No és democràtic.
Bueno, però ara deixem, perquè vostè ha fet una passada, diguéssim, ràpida per la banca espanyola i ha tornat a marxar, ha fet com un, sap, com aquests avions que passen
ràpid, un
vuelo rasante, i de cop i volta ha tornat a aixecar el vol i ja ha desaparegut per Xipre, però jo li reclamo que torni a baixar l'avió per aquí. Teòricament, amb les ajudes que s'han demanat a la banca, segons les auditories, Oliver Wyman, teòricament,
i estem,
la banca espanyola, diguéssim, que aquest gran forat està controlat.
Sí, però hi ha, a mi hi ha números... Ho dic
perquè és el que ens han dit.
Sí, però a mi hi ha números que no enquadren.
A veure, què no li quadra?
A veure, el rescat que ha demanat Espanya a Europa és fins a 60.000
sí,
milions.
Correcte, sí.
Molt bé.
Sí.
De moment s'han utilitzat 40.
Vale. Queden 20?
Aquests 20, en realitat tampoc 40, 30 i pico, però bueno, 40 és igual.
Va.
Queden 20 que Espanya pot demanar. El que passa és que si demana Espanya tindrà conseqüències, és a dir, a Espanya li exigiran coses. Però bueno, fins a 60.000 milions, vale.
Vale.
Estudis que es van presentar farà un any i mig, per exemple el de Nomura, parlava que de la banca espanyola necessitaria per al seu rescat entre 120 i 150.000 milions d'euros. Llavors...
Bueno, però a qui ens hem de creure? Oliver sí, Wyman o Nomura?
Sí, no sé, però jo l'única cosa que dic és que si Espanya es posés un impost tipus Xipre del 5%,
sí,
es aconseguirien 60.000 milions. Llavors, 60.000 milions més altres 60 tenim 120, que s'apropa molt a la xifra de Nomura.
Però aquestes idees les ha de donar vostè?
A veure, és que això és molt fàcil. Ja dic que és un impost molt net, aquest. O sigui, és molt net, és molt ràpid. En una nit es decideix. És fer una instrucció informàtica,
sí, sí, sí.
Bueno, un estudiant de primer la pot fer.
Bueno, això és com el mètode Butrón, en una nit ho fan, entren al bany, pum, jo, foten... Jo
és més fàcil, inclús.
No,
perquè
tant,
es fa des d'una cadira amb una habitació amb aire condicionat.
I amb un ordinador.
Sí, exacte.
Sí, no, per això li dic.
Sí.
Escolta, i Xipre per què va entrar a la Unió Europea?
Perquè convenia.
Però què convenia?
Per exemple, no sé si han
perquè pregunt... ara parlen, diuen que Xipre, que és el sinònim, que té un paral·lelisme o té unes connotacions de paradís fiscal. Això és gens?
Sí, és un semiparadís fiscal. Sí, té una imposició superbaixíssima.
Però quan...
Però un moment. Una legislació bancària molt, molt, molt semblant a Xipre la té Luxemburg, per exemple. I ningú diu que Luxemburg sigui un niu de no sé què.
Per això l'hi dic, perquè ara els arguments van per aquí, no? És a dir, i per què la van fer entrar? Perquè els interessava.
A veure, si preguntem per què va entrar Xipre a la Unió, sí, a l'euro, a la zona, sí, euro, hem de preguntar per què va entrar Espanya, i per què va entrar Portugal, i per què va entrar Grècia. És a dir, a veure, aquests països que tenien una economia agafada amb agulles van entrar perquè convenia que entrés per fer negoci. Una vegada el negoci s'ha acabat, pues s'ha de netejar les...
Perdoni, per fer negoci, qui, vull dir, com? Vull dir, qui fa negoci?
Per exemple, parlem d'Espanya.
Sí.
A Espanya, els diners que s'han donat per hipoteques,
sí,
en l'època de l'Espanya de Bien, de cada 100 euros que es donava a la gent per hipoteques, de mitja, eh? De cada 100 euros, 55 euros venien de fora. Sí. De fora vull dir de bancs alemans, francesos, suïssos, etc. Sí. Clar, i això contribueix a la deuta bancària i deuts exteriors, no? Bé, era negoci que seguia necessari que Espanya entrés a l'euro per fer negoci, per reconduir aquesta liquiditat cap a Espanya i per fer pisos, etc. Clar, d'entrada no es podia fer això si Espanya no entrava, perquè quan Espanya va entrar, algú va definir que el risc econòmic d'Espanya era exactament igual que el d'Alemanya, amb la qual cosa els tipus d'interessos van baixar, els preus de les deudes, es van apropar, i llavors aquestes liquiditats van entrar a Espanya. Es va fer negoci, comissions, i amb la qual cosa Espanya va anar bé, es va créixer, etcètera. I clar, quan aquesta bombolla es va acabar i van arribar els problemes, clar, Espanya està com està. Bueno, doncs en Xipre, no, l'economia xipre té l'espanyola, no s'assemblen, però hi ha una dada que ens fa pensar. Els serveis i construcció pràcticament equivalen al 70% i escaig de l'economia xipriota. És a dir, la construcció ha tingut una importància terrible, i els serveis també, turisme, per exemple. S'ha afegit al tema bancari, perquè Xipre, si la situem al mapa, està en una zona molt estratègica. Està a 120 quilòmetres de Turquia, a 65 quilòmetres de Síria. A sobre està al centre del Mediterrani, és a dir, en un extrem. És a dir,
políticament convé tenir-la...
Sí, és el mateix que Malta, per exemple. És a dir, són les dues illes dominant Malta i Xipre, dominant el Mediterrani. No és perquè sí que el Regne Unit té dues bases militars a Xipre. Dues, eh?
Per tant, pel que vostè em diu, a nivell polític interessa que Xipre continuï no només a la Unió Europea, sinó amb l'euro, no?
Sí, exactament. És a dir, jo penso que, evidentment, la sang no arribarà al riu, Xipre no farà fallida, cap banc xipriota farà fallida, i el dilluns, dimarts, això quedarà aclarit. Ara, la població xipriota quedarà empobrida. Evidentment.
Però empobrida perquè li hauran fet la quita o...
L'impost. Perquè, malgrat que hi hagi...
Hi ha una última... A veure, perquè sí. Segon que va variant...
Sí, entre 20 i 25 mil euros. Exents.
Exacte. L'últim rumor és que els que quedarien exents d'aquesta quita serien els dipòsits inferiors a 20 mil euros. Però això, perdoni, el Parlament xipriota ho va tirar enrere, per tant, haurien de tornar-ho a votar.
Sí, el que passa és que, bueno, aquesta ha sigut la primera votació. Recordem, per exemple, que a Irlanda es van fer dues votacions per la incorporació. Bé, a veure...
Vol dir que es vota fins que surt que sí.
Exacte.
Ja.
Es canvien unes quantes coses
sí,
no,
ja. Sí, sí.
I, a més, clar, amb un després d'un procés d'explicar les conseqüències, de votar que no, etcètera.
Una mica acollonir el personal.
Ah, exacte.
Si no votamos, no?
Sortireu de l'euro, a l'infern...
No, al marge de tot, la sortida de Xipre de l'euro seria, bueno, seria la seva fi, eh? És a dir, seria el desastre.
De l'euro?
No, el desastre de Xipre.
Ah, de Xipre.
El desastre de Xipre.
O no.
Sí, okay. perquè és a dir, aquest comerç que té, aquesta aportació de capital desapareixeria.
Sí. I la sortida de Catalunya de l'euro... També seria un desastre,
o no? Per què ha de sortir Catalunya de l'euro?
Bueno, perquè hi ha alguns que fins i tot apunten que si Catalunya fos independent, com que no estaria a l'euro, també li aniria bé.
Bueno, d'entrada...
Perquè ara ja giro a truita i ja vaig cap a la reunió que s'està fent a hores d'ara entre el professor Mascolell i el ministre Cristóbal Montoro.
Aquell home.
Però com que m'ha vingut a tomb, com que a vegades s'ha generat aquest debat de si Catalunya fos independent amb l'euro o sense l'euro, jo li pregunto, també ens aniria fatal?
Bueno, a veure, jo la meva postura ja la coneix, jo no vull parlar de Catalunya independent perquè jo penso que no li fa cap falta a Catalunya ser independent. Jo penso que Catalunya tenint, ja ho sap...
Sí, els 16.000 milions...
Exacte, autonomia econòmica i financera, és a dir, ha de tenir això. Llavors, això és molt fàcil. Una empresa, no una comunitat autònoma, una empresa que vol sortir endavant retallant, això és el desastre. Una empresa de sortir endavant facturant més, creixent, cash flow, etcètera. Catalunya necessita aquests diners per tirar cap endavant. A base de retallades això no aconseguirà. I sembla ser que el que vol negociar el doctor Mascolell és més marge de dèficit. Això, sota el meu punt de vista, no serveix absolutament per res. Per res. Catalunya fora de l'euro, però per què ha de sortir Catalunya de l'euro? És a dir...
Bueno, perquè sí que, en el supòsit, de que Catalunya fes el dret a decidir i finalment sortís que una majoria vol el poble de Catalunya ser independent, en principi la Unió Europea doncs no reconeixeria Catalunya i estaries fora de l'euro.
Bueno, jo penso que si això passa, o com de forma directa o indirecta per aconseguir aquesta més gran autonomia, Catalunya continuarà dins de la Unió Econòmica i Monetària i continuarà amb l'euro. Perquè això no depèn, és a dir, a veure, això no té res a veure.
Vol dir com Andorra?
No. No, perquè Andorra no és membre de l'euro.
Per això li dic, però utilitza l'euro.
Sí, utilitza l'euro, però no és membre de l'euro.
I ara inclús diu que...
Faran euros.
Sí, abans també feien les pessetes andorranes.
Exacte.
Sí. A veure, aquest impost sobre els dipòsits de Xipre es va decidir fora del país.
Mm-hmm.
Bueno, i de rosa o de groc, això... anirà a missa, segur.
Mm.
Vale. Si que Catalunya continuï dins de la zona euro i continuï amb l'euro, no es decidirà a Espanya. És a dir, el senyor Rajoy i el senyor Montoro poden dir el que vulguin, però això no es decidirà a Espanya, es decidirà fora. I jo, pel que jo sé, a Europa interessa que Catalunya continuï a la zona euro i continuï amb l'euro i continuï amb més... El que jo no sé, perquè no m'arriba, és si la part política del tema.
Ja.
És a dir, si independència sí o no.
Ja.
Però que Catalunya ha de tenir més autonomia econòmica, financera i fiscal, això interessa.
Clar, però vostè feia referència al que ha anat a demanar el professor Mascolell, ha anat a demanar més marge de dèficit, no? d'augmentar el dèficit. I diu vostè que això no serveix per res. Bueno, però amb la conjuntura actual i amb el que marca, com vostè diu, els que manen a Europa i que en aquest cas també marca a través del govern espanyol, en aquest cas a ofegar pràcticament a les comunitats autònomes, clar, quin marge li queda a Mascolell i al govern de la Generalitat?
Bueno,
si és que s'han convertit en mers, són gestors
de la misèria
que els envia a Madrid.
Bueno, jo ja sé la meva postura. Jo penso que Catalunya tindria de ser tema de conversa únic, el tema del dèficit fiscal interregional.
Però si la reunió que van fer amb el president Mas i el president Rajoy ja van dir que no i que la porta estava tancada...
Bueno, pues, sí, bueno, vale, correcte.
Doncs què s'ha de fer?
Bueno, pues més. És a dir,
Com més?
Això s'ha de parlar, això s'ha d'explicar a la població. S'ha d'explicar a la població que totes aquestes retallades que estan fent són per aquests diners que surten i no tornen. Això la gent ho ha d'entendre, perquè és un concepte molt complex.
Però jo em sembla que ja ho entén tothom.
S'ha dit molt poc, s'ha explicat molt poc. Es parla de moltes coses, es parla de la cursa, de la marató, del Barça, però no es parla d'això,
no,
tendria de ser, torno a dir, tema monogràfic, 24 hores al dia.
Bueno, però ara et vaig a dir una cosa, molt bé, tema monogràfic aquí, suposem que fem un canal...
16.000 milions?
Canal 16.000 milions, 24 hores. Vale, molt bé, però la gent, un cop ja ho ha escoltat una vegada, ja, pues anirà a buscar altres conceptes. I després hi vaig dir una cosa. Per molt que nosaltres ens imbuïm dels 16.000 milions, anem a dormir, 16.000 milions, el despertador, quan has de posar l'hora, veus 16.000 milions. Per més que nosaltres tinguem al cap 16.000 milions...
Explica'ls a Madrid.
Clar, després aniràs a Madrid. Escolti, nosaltres, i els tis de direm, aquí...
No, perdó, però després ve la segona part. S'han de fer coses. Per exemple, una mena d'insubmissió fiscal s'ha de fer.
Ah?
S'ha de fer.
Sí. Miri, les grans empreses i les entitats bancàries, explica'ls que han de fer que facin insubmissió fiscal.
Algú s'ha de fer.
Bueno, no, sí, clar, sí, algú s'ha de fer, però vull dir, el que és el gran empresariat, les grans empreses, els noms, els pesos importants de Catalunya, no em volen ni sentir parlar d'això.
Però potser que es posin del costat del poble, no? Els pesos pesants de Catalunya.
Es posaran del costat de qui els hi doni la gana.
Jo
no li defenso, jo li dic l'argument. Aquest és el quid de la qüestió.
Sí.
Jo l'única cosa que sé és que les finances de la Generalitat de Catalunya, i ho dic en totes les paraules, si no es recuperen part d'aquests 16.000 milions, porten, com es diu en termes mariners, rumbo de col·lisió. O sigui, es va a la fallida.
En quant temps? En 2 anys? Un any? En quant?
Tal i com està la situació, és a dir, que aquesta situació d'estar en el fons durant almenys 2-3 anys, després començar una recuperació molt tèbia, tal, potser en 3-4 anys s'arribarà a la fallida. Catalunya arribarà a la fallida.
La fallida? Però si ja no hi ha la meitat de coses...
Però
si ara ja no poden pagar ni la llum.
Sí, clar, però...
D'aquí 3 anys què podran pagar?
Sí, però tenim el FLA, no donarà més de sí, es tindrà de pensar en un rescat de la deuta espanyola, amb la qual això es complicarà cada mes. Potser, igual les coses s'han de complicar encara més i s'han de degradar encara més per arribar a una sortida. Això és possible, eh? Això també és possible.
Sí, però potser aquí vostè, que és un tema que no li agrada parlar, bueno, que no, vull dir, que ho respecto, eh? Vull dir, aquí hi ha una qüestió política que potser el que es vol és la recentralització de competències. Tu no pots pagar, m'ho tornes a mi, ho gestionaré des de Madrid i ho pagaré jo. I l'autonomia de Catalunya, doncs, servirà com a museu. O sigui, el Palau de la Generalitat serà, doncs, novament, un museu de la història de Catalunya.
Bueno, pues si això es fa en Catalunya...
I amb la resta de comunitats, sí, que n'hi ha moltes, perdoni, que ja tenen ganes de treure's de sobre segons quines competències.
Pensi, per exemple, que Extremadura, l'any passat, Extremadura, Astúries i Castella-La Manxa van ser les regions que més van caure. Més van retrocedir a nivell econòmic. I Catalunya en proporció una de les que menys. No estic parlant ara, no estic parlant de les finances de la Generalitat, estic parlant de l'activitat econòmica de la regió. És a dir, el problema, i això jo, bueno, suposo que alguna vegada això s'entrarà en aquest problema. El problema és la sostenibilitat de les comunitats autònomes. És a dir, hi ha un munt de comunitats autònomes a Espanya que no són sostenibles. És a dir, no sostenibles. Que han de tornar a les competències, com deia la senyora
Cantàbria. Cantàbria, per exemple. Cantàbria s'ha posicionat ja que ells, si els hi demana... O Astúries, si els hi demana el govern espanyol, els hi torna, per exemple, a sanitat.
Doncs adiós.
Sí, clar.
Però aleshores què passarà aquí? Que n'hi haurà uns que ho voldran fer, però si no ho fan tots, no ho fa ningú. Perquè això, per exemple, estem com amb la flexibilitat del dèficit. Avui escoltava algunes comunitats autònomes
que han dit,
perquè Montoro ha dit, bueno, potser farem una flexibilització amb autonomies com Catalunya, Andalusia i me'n falta una que ara no la recordo.
Galícia, no?
I Galícia, correcte. I Castella-La Manxa i Extremadura. I han dit que ni parlar-ne, que o tots frares o tots canonges.
No, això és impossible. Fins i tot a Europa ja s'accepta la geometria variable. És a dir, és que l'economia de Catalunya no és per res. És a dir, és que l'economia de Catalunya no té res a veure amb l'economia de Castella i Lleó.
Totalment d'acord.
No té res a veure.
Sí, clar, però aquest discurs que diu vostè, això els ha de fer entendre els que es tanquen allà i que gestionen no qüestions econòmiques, sinó el que fan és la política.
Ja.
I bueno, però llavors, clar, jo ja l'escoltava amb el Barberà i el vaig sentir que havia anat a Astúries i ho havia comentat. I el Barberà li preguntava, i què li diuen? I vostè diu, silenci.
Silenci, diuen...
Què vol que li diguin? Sí, sí, senyor Becerra, tiene usted toda la razón, ¿eh? A Catalunya, los 16.000 millones, que se los quede.
Sí, però és molt important, ¿eh? Ningú ho va negar, ¿eh?
Sí, bueno, però
ningú
no
va negar.
Sí, eh? però no surt sí, ningú.
Però no diuen res. Molts i la gàbia.
Perquè aquí tothom tira cap al seu cantó, no? Per tant, o millorem les finances de la Generalitat, o això, anem directes a l'Aixec.
Rumbo de col·lisió, literal, eh?
Bueno, doncs veurem en aquesta reunió Mas-Colell què en treu. No tinc masses esperances, però almenys...
De tota manera, aquí, a veure, si us plau, perquè aquí fer similituds és molt... a veure, a Espanya, sí, el govern de Madrid, diguem-ho bé, no li interessa una fallida de Catalunya. No li interessa. Catalunya és el 20% del PIB d'Espanya.
Bueno, pues, perdoni, sembla que la busqui, eh?
No li interessa.
Sembla que la busqui.
De veritat que no li interessa, eh? És el mateix, o sigui, no interessa que Xipre faci fallida. Malgrat que és una economia molt, molt petita, no li interessa.
Doncs aquesta manera d'ofegar, en aquest cas Catalunya, jo, no, l'estratègia aquesta, jo no, si no és per ofegar i per recuperar, com jo he sentit de membres del Partit Popular, les competències, que en aquest cas es van distribuir les comunitats... Jo, aquesta política, aleshores, ja no l'entenc. Ja perdonarà.
Què és el que volen?
Perquè vostè, que és economista, i ho sap, el retall de les... el retall del dèficit, del deute, es focalitza bàsicament a les comunitats autònomes i, en canvi, el govern espanyol, el 67% de dèficit el genera ell.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa que tampoc es parla d'ella. Hi ha funcions que estan duplicades. Clar, i això és entrar amb sorra mogadissa.
Per exemple, Ministeri de Cultura Espanya.
Què hi fa?
Clar, si està en aquest cas cedit a les autonomies, què pinta? El Senat, que l'altre dia ja veig que comencen a haver-hi veus.
Calla.
El president de la PIMEC, l'altre dia, inclús, si no recordo malament, la Núria de Gispert, bueno, ja comença a haver-hi veus a dir, bueno, si el Senat, què pinta, per exemple? I després d'aquí, com ho diu vostè, diferents ministeris, o una cosa o l'altra.
Sí, llavors, clar, això, entrar en aquesta línia, és posar sobre la taula, m'ho estic inventant,
sí,
de veritat,
sí.
Que igual hi ha un excés de 10.000 empleats públics, 10 o 15.000.
No.
I llavors, què, aquí què passa? Aquí tenim un problema polític, eh?
No, perquè l'empleat públic, quin empleat públic se li retalla
aquí
i retalla?
Aquí està.
El d'autonòmic o el que
aquí
treballa
està.
Per l'Estat?
Aquí està, aquí està, aquí està.
Ah?
Aquí està, aquí
està. I algú hauria d'explicar, diguéssim, la base, en aquest cas, de votants, la base del Partit Popular, d'on surt?
Sí.
Doncs de l'administració pública, en part...
I de certes regions.
Del
certes
govern espanyol.
I de certes comunitats.
Aleshores, el que diu vostè, retallar funcionaris a Espanya... No,
sí, però
el que és l'estructura de l'Estat espanyol no s'ha fet.
Sí, però el tema aquest polític
el tema
també
és...
està canviant. És a dir, per exemple, a França, ahir, per primera vegada, el Parlament francès, l'Assemblea Nacional, el cap de l'oposició de la UMP, Copé, Messie Copé, va dir que França tenia d'anar a un govern d'unitat nacional. Això és molt important.
Aquesta és una altra.
Això és molt important.
És una altra. Que, per cert, el vaig sentir que va dir que França compta. Ahir el vaig sentir.
França en compta, eh? Compta França, eh? Compta França, eh?
Ai, Jesús.
Bé, anirem a França, de moment, a buscar Roquefort. Professor...
Si t'ho venen, rai.
Sí, home, sí. T'ho venen tot. Avui en dia t'ho venen tot.
Sí, cap problema, no?
Si vols, trobes la botiga oberta,
si vols, rai. Si vols la fàbrica, també te la venen. Professor, moltíssimes gràcies,
vostès,
com sempre.
A vostès.
Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.